Info Migdia, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Bona tarda. La programació estable del Teatre de la Unió podria aixecar el taló el 2026. Així ho ha anunciat durant la trobada amb periodistes l'alcalde Josep Maria Vallès, que ha explicat que abans, cap a finals d'any, es farà una jornada de portes obertes per presentar l'equipament a la ciutadania. Més enllà de la programació teatral, la voluntat del consistori és que l'espai pugui acollir altres activitats. Amb la tribuna retràctil, diu l'alcalde, queda un espai diàfan per 800 persones per fer un concert o una trobada social. Ha remarcat Josep Maria Vallès, que ha assegurat que Sant Cugat tindrà el teatre més modern de l'estat espanyol. Tot seguit us ho expliquem.
Info Migdia, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Perquè el teatre pugui obrir les seves portes, però l'Ajuntament ha de liquidar el consorci gestor amb la Unió per repartir les propietats entre l'entitat i el consistori i tancar el model de gestió. Les negociacions per liquidar el consorci encara no han finalitzat, tot i que la regidora de Cultura, Núria Escamilla, ha explicat que s'ha reprès les comissions mixtes amb la Unió per treballar els estatuts i la normativa interna.
La Unió segueix sent un referent, un lloc de trobada i continua formant part d'aquest esperit col·lectiu que ens uneix i ens fa forts. La Unió no només mira el passat amb orgull, sinó que també mira el futur amb il·lusió i amb voluntat de continuar contribuint al desenvolupament social, cultural i comunitari de Sant Cugat.
De moment encara no s'ha resolt tampoc la qüestió de la demanda de Joan Joan Pan, l'exllogatera del bar, que va interposar per danys i perjudicis per 7 anys sense explotar el negoci per les obres de remodelació. Segons Pan, de moment no hi ha cap novetat i no ha rebut cap nova informació al respecte. En una entrevista a Cugat Mèdia l'octubre passat, la santcugatenca va admetre que no entenia per què l'Ajuntament estava allargant tant els tempos per resoldre la situació. En el seu moment, des de la Unió, van remarcar que no acceptarien la liquidació del consorci fins que no es garantís que l'entitat no hauria de fer un gran esforç econòmic en cas d'haver d'indemnitzar l'exllogatera del bar. Per endavant, el futur de la Unió, amb dates sobre el calendari i també la següent reflexió del president de l'entitat, David Pujol.
125 anys vol dir moltes mans, moltes veus, molts errors i també molts encerts. I som aquí perquè hem après, perquè hem escoltat, perquè hem sabut llegir el moment i el que se'ns demanava.
Són les declaracions de Pujol amb motiu dels primers actes del 125è aniversari de la Unió. I és que l'entitat reivindica que la cultura no és un decorat ni un luxe, sinó una necessitat. Ho fa en el context d'aquesta commemoració d'aquest 125è aniversari que celebrarà amb una desena d'activitats al llarg de l'any, entre elles una trobada amb socis i amics que aquest dissabte ha donat el tret de sortida. Des de la Junta de l'entitat han posat en valor la capacitat que ha tingut l'associació per sobreposar-se a les dificultats, però ja pensen en el futur.
Info Migdia.
Ple municipal del mes de gener, aquesta sessió farà oficial aquest dilluns el compromís perquè la Floresta i les Planes tinguin biblioteca pública. Serà a través d'una moció original d'En Comú Podem que ha esdevingut institucional. És un dels punts destacats d'aquesta sessió que també sotmetrà a aprovació el conveni entre l'Ajuntament i la Generalitat perquè la policia local s'integri en el 112. El ple comença a les 3 de la tarda i es pot seguir en directe a través de Cugat Mèdia. A les 7 de la tarda tindrà lloc l'audiència pública. Tot seguit, repassem què té d'interès en aquesta sessió plenària en els següents minuts. Durant la sessió es donarà llum verda a la declaració institucional amb què Sant Cugat se suma al Dia Internacional en Memòria de les Víctimes de l'Holocaust, impulsat per Amical Mauthausen. Es debatran 6 mocions presentades pels grups municipals, el socialista i els comuns. Exigiran compliment del conveni que garanteix el pagament del complement salarial conegut com a estadis al personal docent del Patronal Municipal d'Educació, format per les escoles bressol municipals i les escoles de música i d'art. Per la seva banda, el PP presenta un text que vol augmentar les partides pressupostàries en esports, mentre que la CUP instarà a crear una assessoria d'atenció a la sexualitat. La FA de l'Escola La Mirada, a través del PSC, també fa arribar una moció al ple on demana que l'Ajuntament sol·liciti l'aixecament de la suspensió del procediment judicial sobre la modificació del planejament que afecta la ubicació de l'escola al bosc de Volpelleres. I finalment, Vox presenta 2 mocions. En una d'elles, insta l'Ajuntament a adaptar la seu dels serveis socials, la Casa Mònaco, perquè les persones sense llar hi puguin passar la nit. En l'altra, carrega de nou contra la futura llei trans, que ha de vetllar pel dret a la identitat i l'expressió de gènere.
Info migdia.
L'exposició La resistència invisible, dones palestines contra l'ocupació, de la fotògrafa Esther Pérez Berenguer, es podrà veure finalment a Sant Cugat. En concret, es programarà al llarg de l'any a la Biblioteca de Volpelleres. Fa una setmana es donava a conèixer que la mostra, que havia d'acollir-se al claustre del monestir, havia quedat cancel·lada pel govern. El tinent d'alcaldia, Carles Brugaroles, argumentava que era una decisió que s'havia pres perquè no hi ha un posicionament formalment adoptat pel municipi. Els socis de govern, Esquerra, ja van manifestar no compartir la decisió i aquest diumenge els republicans han fet una piulada anunciant la recuperació d'aquesta mostra. I parlem ara de cultura. Emma Vilarasau segueix recollint premis per haver donat vida a la Montse, la protagonista de Casa en Flames. Aquest paper l'ha fet recollir aquest dissabte el Premi Feroz, que lliura l'Associació d'Informadors Cinematogràfics d'Espanya. La gala de lliurament ha tingut lloc a Pontevedra, Galícia, on Vilarasau ha disparat un dard contra el jutge instructor Adolfo Carretero pel seu interrogatori a l'actriu Elisa Mulià pel cas Errejón. Escoltem l'actriu santcugatenca.
Si no lo digo, reviento. Quería decirle al señor Carretero que en mi profesión, cuando uno hace una penosa actuación, se le critica. Sí, señor Carretero, se le critica y uno se lo come y se calla. Que esto es libertad de expresión, coño. Gracias.
I parlem ara d'esports. El primer equip masculí de l'Olímpic Floresta cau derrotat per 3-4 davant el Montsant a la jornada 14 del grup 1 de la tercera divisió de futbol sala. Els florestans encaixen el gol de la derrota a falta de 17 segons per acabar el partit. Els de Joan Pinilla tanquen la primera volta del campionat a la pista de la Prosperitat, 6è classificat. I amb aquesta informació esportiva que podeu ampliar a www.cugat.cat, nosaltres posem el punt final a l'informatiu migdia. Gràcies per la vostra atenció. Ja sabeu que la informació torna puntualment a les hores en punt i constantment a www.cugat.cat.
Info migdia. Ràdio Sant Cugat. Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. www.cugat.cat.
Club Healthin patrocina aquest espai.
Quan sentiu aquesta sintonia, ja ho sabeu, vol dir que és dilluns, que ens acompanya Joan Garcia i que, per tant, toca fer repàs de resultats esportius d'aquest cap de setmana. Joan, com ha anat el cap de setmana esportiu?
Doncs bé, molt bon dia, Sara. Hi ha hagut de fredes i de calentes. Podem destacar a hores d'ara el primer títol d'hoquei sala absolut del júnior masculí després de derrotar-hi per 4-3 l'Atlètic de Terrassa. També hem de parlar del primer equip femení del rugby Sant Cugat, que ha finalitzat en quarta plaça. Això vol dir que assegura permanència i lluitarà pel títol de Lliga. I també parlem de la mitja marató de Sant Cugat. Escalfem avui motors perquè diumenge arriba aquesta cursa. Serà a partir de 2:15 del matí. matí i coneixerem el que diu l'organització i també tindrem protagonista pel que fa a l'últim guanyador d'aquesta cursa.
I no només això, ja ho sabeu, a l'Esport en Marxa sempre us acostem als protagonistes de l'actualitat esportiva. Joan, avui ho faràs amb representants ben diferents. Què tens preparat?
Doncs sí, a banda de la mitja marató de Sant Cugat que ja m'ha explicat, també tindrem en directe el tècnic del primer equip masculí del júnior, que s'ha proclamat campió de Catalunya d'hoquei sala, i també parlarem amb Jan Galinsoga, entrenador del primer equip femení de l'Olímpic Floresta i també jugador del primer equip masculí. Per tant, un menú atapeït d'esports en quatenc.
Abans d'abordar tota aquesta informació, repassem en format breu els resultats del cap de setmana.
Passem als marcadors. Barça 5, Rugby Sant Cugat femení 27.
Les santcugatenques guanyen a Camp Barceloní i aprofiten l'ensopegada del Cisneros per assegurar-se la permanència i la disputa dels quarts de final pel títol de Lliga.
QL3, DSB Club Voleibol Sant Cugat 0.
Les de Leo Passerine cauen contundentment i es mantenen en sisena posició.
En futbol sala, Olímpic Floresta 3, Montsant 4.
Els florestans trenquen la ratxa de 6 partits sense perdre amb un gol encaixat a 17 segons per la final del partit.
Més futbol sala Sant Cugat femení 6, Badalona 0.
Les de Manel Muñoz es retroben amb la victòria de manera contundent.
En futbol, la Sénia 1, Sant Cugat masculí 0.
Els de Joel Bravo cauen derrotats davant un rival que ocupa zona de descens.
Més futbol, Reus 0, Sant Cugat femení 0.
Punt positiu de les santcugatenques al camp del quart classificat.
En bàsquet, Martinenc 66, Unió Esportiva Sant Cugat masculina 68.
Els de Gavi Payet sumen la quarta victòria consecutiva i ocupen la cinquena plaça.
Sant Martí 32, en vol Sant Cugat 33.
Els santcugatencs continuen líders amb mà de ferro.
En hoquei patins, Dominicos 3, Oxigen Patiu que cruça en 4-3.
Els d'Òscar González encadenen 4 jornades sense guanyar.
I per acabar, més hoquei patins, Oxigen Patiu que cruça en 4 femení 2, Voltregà 3.
Les vermell i negres cauen derrotades al PAP 2 i diuen adéu a les opcions de la Copa de la Reina. I jo ja m'acomiado de vosaltres i us deixo amb tota aquesta teca esportiva que el Joan té preparada. Quan passin 5 minuts de 2:15, tornarem per parlar dels 25 anys de doble via amb Nino Ramírez, soci gerent de la cooperativa. Fins ara!
Esport en Marxa, a Ràdio Sant Cugat.
Comencem aquest dilluns i aquest Esport en Marxa que comença a parlar de la mitja marató de Sant Cugat. Bé, de fet, la setmana passada es va fer la presentació oficial, però ja fa dies que en parlem. I avui prioritzarem, centrarem la informació primer amb els organitzadors, que organitza el Club Muntanyenc Sant Cugat i l'Ajuntament, i després també tindrem l'últim guanyador d'aquesta mitja marató de Sant Cugat, precisament l'atleta local Pepe Díaz. Però anem a pams i comencem parlant amb els organitzadors, que sens dubte tenen aquesta setmana plena feina, moltes reunions i el que és més important, que tot surti bé aquest diumenge. Donem la benvinguda aquí a l'Esport en Marxa a Fer Cortizo, qui és el director de la cursa. Fer, bon dia.
Bon dia, Joan.
I també a la Regina Nadon, que és la gerent del Muntanyenc. Regina, bon dia.
Hola, bon dia, Joan.
Bé, ens quedem primerament amb la part més organitzativa, més logística, més de dia a dia. Ara mateix, el nombre d'inscrits, podríem dir que ho tenim bastant a tocar de tancar la de 5 i la de 10 quilòmetres i la mitja al voltant de 1.000.
Correcte.
Aquests
correcte.
Números, què us fan pensar o què sentiu veient tot això, la resposta de la ciutadania?
Bueno, els números d'aquest any, la veritat és que han superat les nostres expectatives. Hem superat ja, han creixat la participació del 2023, perquè recordem que el 2024 no es va fer perquè ho vam canviar al febrer del 2025, i estem, bueno, amb el límit al límit, o sigui, la de 5K i la de 10K a punt de tancar, la de 21K no, i bueno, demà dimarts, en teoria, doncs, tancarem les inscripcions.
Unes inscripcions que es tanquen demà dimarts, però que els que s'hagin despistat poden inscriure's el dissabte a la Fira del Corredor, a la Sala Canigó, tenen ja la darrera oportunitat. En tot cas, deixant de banda els números, també hauríem de parlar d'una funció que potser se'n parla poc, però és molt important,
de dels voluntaris.
Sí.
Moveu molta gent i sense ells podríem dir que són imprescindibles, no?
Sí, sí, no, el voluntariat és bueno, un punt clau, no, d'aquest esdeveniment, d'aquest i de molts del club, però aquest per la seva, pel seu volum, no, pel ser un gran esdeveniment, doncs necessitem molts més. En principi pues, estem parlant d'unes xifres de 200 voluntaris entre dissabte i diumenge, a part dels voluntaris del club, doncs també la feina de protecció civil, de policia local, bueno, també voluntariat que ve per part de la Unió Ciclista de Sant Cugat, que també col·laborarà.
Entitats de cultura popular, també.
Exacte, també com poden ser Diables. I bueno, aquí col·labora moltíssima gent, està implicada, perquè bueno, tot això sigui un èxit, sense ells no es podria dur a terme.
Vosaltres, que porteu ja tants anys i panys organitzant, a quina hora us ja veu el diumenge? I com us aneu a dormir el dissabte a la nit?
Home, el dissabte a la nit suposo que amb molts nervis, ja. I el divendres també, i bueno, ja fa dies que portem molts nervis, perquè això és que s'han de tenir present tantes coses que bueno, però esperem que tot surti bé i serà un èxit segur, segur.
Alguna anècdota que es pugui explicar d'anteriors edicions divertida o ens hem oblidat d'alguna cosa o no? Normalment és bastant mecànic, no? Rutinari.
Home, la veritat és que, bueno, com a anècdota en concret no sabria dir-te cap, però sí que, bueno, la satisfacció cada any de quan acaba la cursa, de veure que tot ha sortit bé i de que tothom està content, això és el que més t'omple.
I hem de parlar també de no només cultura, sinó art arrelat a la mitja marató, amb unes samarretes que lluiran molt, no? Aquesta
sí,
edició.
Sí, aquest any, doncs, la veritat és que comencem amb un nou projecte i que està vinculat amb l'art local de Sant Cugat, i precisament l'artista Tatiana Blanquer és la primera, la que començarà i que donarà visibilitat a aquest projecte. Volem unir art amb esport i, bueno, més concretament la natura, perquè bueno, la Tatiana Blanquer és doncs, molt amant de la natura, i en aquesta samarreta doncs, plasma el que és la natura, i vincularem les tres coses: natura, esport i art.
I a més unes branques, no? No, molt metafòriques de
sí.
Vent, com si el corredor anés volant, no? A velocitat.
El disseny de la samarreta, pues, com ja veuran els nostres participants, és un arbre amb les fulles en moviment, pues, a través del vent, no? que simula, això és l'acció de moviment dels corredors.
Mm. I també hi ha una reivindicació, en aquest cas, de donar visibilitat a l'esclerosi múltiple amb un binomi esportiu que, bé, té el rècord del món, fins i tot, no?
Sí, sí, i tant. Són mare i fill, l'Eric Domingo i la seva mare, la Sílvia Roldán, que la Sílvia Roldán pateix l'esclerosi múltiple, i a través d'aquesta participació a la cursa doncs, volen donar visibilitat a la malaltia. Habitualment doncs, ells ja participen en curses populars, mitges i maratons, i bueno, doncs, per conscienciar la societat doncs, sobre aquesta malaltia. La Sílvia i l'Eric tenen el rècord mundial de marató amb una marca espectacular de 2:42:40, i participant en una cadira de rodes especial, evidentment. L'Eric corre empenyent a la Sílvia al llarg de tot el recorregut de la cursa.
Molt bé, doncs aquesta serà una de les imatges, sens dubte, d'aquesta mitja marató, però també volem parlar amb el Fer Cortizo, el director d'aquesta cursa, que ens parli una miqueta del circuit. El circuit no canvia, sí que és veritat que aquesta és la tercera vegada que ja es divideix entre 5 quilòmetres, 10 quilòmetres i la mitja marató. Un circuit que permet, no, als atletes gaudir del centre de la ciutat i de potser els referents més claus de casa nostra.
Sí, com ja dius, mantenim el circuit d'aquestes dues darreres edicions. Un circuit de 10 quilòmetres amb dues voltes per la mitja marató, passant pel nucli històric de Sant Cugat, el privilegi que tenim de visibilitzar el monestir de Sant Cugat, aquest edifici mil·lenari, que és l'epicentre d'alguna manera de la nostra ciutat i de la mitja marató, però també passem persones com l'Auditori, per exemple, com la zona de... Ens adrecem també a Mirasol, és a dir, tenim l'arxiu municipal, l'arxiu de Catalunya, és a dir, al final és un circuit que mirem de... Primer, que sigui ràpid, és a dir, tenint en compte l'orografia de Sant Cugat, busquem un recorregut el més planer possible i hem aconseguit fer un circuit ràpid i alhora que combini doncs, el pas al voltant d'aquests nuclis diguem, de referència de la ciutat.
Aquesta edició podria ser de batre rècord o el rècord és molt rècord, eh? Ja fa temps que l'ostenta un atleta quan es va disputar que era campió d'Espanya, no?
Exacte, el rècord de la mitja marató està en 1 hora 3 minuts 55 segons i és de l'any 19, de quan es va fer campió d'Espanya. L'ostenta el Hussein Ben Abu, home, jo crec que és un rècord bastant complicat, en el cas que vingui algun atleta de primeríssim nivell, no?
Que encara no teniu confirmat.
Que no l'hem confirmat, més enllà de Josep Díaz o de corredors habituals de les curses que fem a Sant Cugat. Jo estimo, calculo que la marca del primer absolut masculí estarà per sota de l'hora 10. O la 8, més o menys. Però és una estimació, perquè sí. Això és esport.
I femení, més o menys?
Femení, no. Femení jo crec que ens aproparem a hora 20.
Hora 20. Sí. Preguntar-te també sobre la data, el febrer. La primera edició del 1984 també va ser el febrer. Això també us permet que sigui la prèvia de la mitja de Barcelona i la marató de Barcelona. Això també, vulguis o no, és un banc de proves per als atletes, no?
Sí, exacte. És a dir, per una banda, com bé dius, la primera edició de la mitja marató de Sant Cugat allà el 1984 va ser un 5 de febrer i, per tant, d'alguna manera també volíem recuperar aquest origen de la mitja marató, que no oblidem que portem, tot i que és la 38a edició, fa 41 anys que es disputa la mitja marató a Sant Cugat, no? Per tant, volíem recuperar, per una banda, aquesta data històrica i, per una altra, com bé deies, incloure la mitja marató de Sant Cugat dintre del programa d'entrenament de les persones que participaran a la marató de Barcelona.
Molt bé, per anar acabant ja, Fer, veient una mica la mitja marató, com ha anat el creixement en quant a inscripcions, aquest circuit que es manté i es consolida, quin topall o quins serien els objectius de futur que diguessis, volem fer un pas més, es pot fer encara un pas més o no?
Sí, podem fer un pas més, evidentment. La idea és consolidar-la com una de les millors mitges maratons del calendari de Catalunya, el calendari català de mitges maratons, per tant, sí o sí hem de donar més passes. És a dir, això no s'acaba aquí, no estem al límit. Volem créixer en quant a millorar serveis, atendre millor, si és possible, els propis participants. És a dir, sempre hi ha un plus, sempre hi ha camins, passes a donar per fer de la mitja marató una millor cursa. No? És a dir, no ens aturem aquí.
Teníem la de Terrassa, que s'ha fet aquest passat cap de setmana. La de Granollers també és molt important. Faltaria potser, potser, una mica d'incentiu econòmic que patrocinadors es poguessin apropar per pujar al nivell esportiu que vinguessin atletes, de nivell internacional? Però això és molta feina, també, eh?
Sí, aviam, el patrocini és essencial. Jo diria que és una de les quatre potes amb les quals sustenta una prova com aquesta, no? Per una banda el suport municipal, per una altra banda el patrocini, per una altra banda la comunicació i per una altra banda el voluntariat, no? Aleshores, nosaltres estem satisfets de la col·laboració dels patrocinadors que hem trobat aquest any. És a dir, estem plenament satisfets. Jo crec que ens toca fer el retorn, vale? de visualitzar les seves marques, però a dia d'avui jo estic molt, diguem, agraït a la participació del patrocini. Que si tens més, evidentment et permet fer més coses. Això és indiscutible, no? Si hi ha algun patrocinador que et dona X i amb aquest X pots portar alguna persona, doncs com el mateix Hussein, no? que ostenta el rècord de la prova, doncs benvingut, no? Per avui, diguem, infinitament agraït als patrocinadors, patrocinadors i col·laboradors, ojo, perquè no només hi ha aportació econòmica, sinó també hi ha aportacions d'algunes empreses en espècies. No?
Molt bé, doncs fins aquí hem tancat aquesta primera part de l'Esport en Marxa dedicada a l'organització d'aquesta mitja marató amb el muntanyenc i l'Ajuntament, i ara vindrà una segona part més esportiva. Tindrem aquí el darrer guanyador de la mitja marató de Sant Cugat, que va ser l'atleta local Pepe Díaz, prou conegut per tots. Deixem que marxin ja de l'estudi Ramon Bernils, el Fer Cortizo, director de la cursa de la mitja marató, i la Regina Nadón, gerent del muntanyenc, perquè pugui entrar el Pepe Díaz. Regina, moltes gràcies per ser avui aquí en directe a l'Esport en Marxa.
Moltes gràcies a tu.
I també al Fer Cortizo, el director de la mitja marató. Gràcies, Fer.
Gràcies, Joan.
Doncs res, marxen ells i entra el Pepe Díaz a l'estudi Ramon Bernils.
esport en marxa, a Ràdio Sant Cugat.
Doncs el que deia, marxava el Fer Cortizo i també la Regina Nadón, i ja tenim aquí a l'estudi Ramon Barnils, arribat de Sevilla per veure el seu Espanyol i també per competir a la mitja de Sevilla. Tenim el Pepe Díaz. Pepe, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Avui no parlem de l'Espanyol, o sí?
No, millor que no. Ho deixem a veure al maig, a veure si hi ha bones notícies, i si no, omitimos pregunta.
L'Espanyol, que va sumar un punt a Sevilla, i el Pepe Díaz, que va sumar quilòmetres i primeres sensacions després d'un temps d'inactivitat, no?
Sí, ha estat un final de 2024 complicat. Vaig estar parat 5 mesos per una lesió. Es va juntar amb la mort de la meva mare. Bueno, va ser una època complicada. I bueno, a finals de novembre vaig començar a entrenar un altre cop. Vaig aconseguir arribar a fer la cursa de cap d'any d'aquí del Gall de Sant Cugat amb bones sensacions, i bueno, ara estic en una època d'això, de sumar quilòmetres i per intentar tornar a la meva millor versió.
Disputar-nos la mitja marató de Sant Cugat, hem de recordar que aquest 2024 no es va fer, es va fer el 2023, és el vigent campió. Com arribes a aquesta cita de diumenge?
Bueno, com et dic, no arribo a la meva millor versió, ni molt menys, encara amb certes molèsties. Ahir, tot i que em vaig prendre la mitja marató de Sevilla com un entrenament, muscularment he acabat una mica tocat, amb agulletes i tot. I els altres 2 anys que la vaig guanyar, que l'he disputat 2 cops i les vaig guanyar, també estava preparant la marató de València, vull dir que venia en un bon moment. Possiblement no vingui en un moment tan bo físicament, però mentalment segurament vinc millor que mai, perquè quan va sortir la data jo pensava que no la podria córrer, per tant, amb una il·lusió tremenda, amb pressió, perquè jo mateix em poso pressió aquí a Sant Cugat perquè m'agrada fer-ho bé, però ja et dic, potser mentalment compensarà el físic i a veure si surt una bona cursa.
D'aquest 2025, tenint en compte l'inactivitat de 2024, quins són els teus reptes?
Bueno, al final tinc un repte molt marcat i molt clar, que és la Marató de París, a l'abril, i bueno, anem en bon camí, segons el meu entrenador, el Jaume Leiva, que li he d'agrair tota la paciència que ha tingut amb mi. Doncs, bueno, segons amb ell, amb els entrenaments que estem fent, que estem entrenant molts cops junts, tal com va anar a Sevilla i tot, diu que anem en bon camí, i per tant l'objectiu és aquest, ja et dic, intentar competir aquest diumenge, gaudir de la cursa, intentar estar davant, a veure si puc guanyar i fer el triplet, i no fer-me mal per intentar a París fer una bona marató.
Hem d'explicar una mica la teva història, perquè tu has començat a córrer fa poc, fa uns quants anys, però tu vens del món del futbol, no?
Sí, vaig estar des de l'època juvenil fins al 2018, penso, jugant a futbol al Mirassol, al primer equip. Vaig arribar a ser capità i tot, que, ostres, va ser una il·lusió immensa. I bueno, vaig decidir deixar-ho perquè ho vam deixar molts companys i perquè al final ja era un esport que desgastava molt, perquè era una categoria complicada, amb molts conflictes. I a partir d'allà, doncs, vaig començar a córrer. El 2017 ja vaig començar a fer curses populars, i quan vaig decidir deixar el futbol el 2018, doncs, ja m'hi vaig posar una miqueta més en sèrio, i 2019 vaig començar amb un entrenador, amb el Jaume, que encara segueixo amb ell, i ja fins aquí, ja el típic, vaig començar amb 5 quilòmetres, 10 quilòmetres, mitja marató, i bueno, fins fa un parell d'anys que vaig debutar a la marató.
Molt bé, doncs, Pepe, ens veiem diumenge a la mitja marató de Sant Cugat i esperem que revalidis el títol i a seguir endavant i sumant quilòmetres amb l'horitzó aquesta marató de París. Gràcies per estar avui aquí en directe i molta sort.
Moltes gràcies i esperem que així sigui.
Doncs tanquem el bloc de mitja marató, anem contra rellotge i anem a parlar amb... Atenció al tècnic de l'Olympic Floresta femení, del primer equip, però també jugador del primer equip masculí. Ell és el Jan Galinsoga. Jan, bon dia.
Bon dia.
Anem a pams, començarem parlant del teu perfil com a tècnic del primer equip femení. I la veritat és que heu aconseguit el primer objectiu, que era disposar de jugadores i de plantilla, perquè em comentaves... Era molt complicat començar i jugar els partits amb 5-6 jugadores, no?
Sí, així és. Bé, la temporada passada ens anàvem curtes de plantilla, i l'objectiu, bueno, que ens vam ficar, doncs era això, reforçar la plantilla, tenir una plantilla més extensa amb més jugadores i al final poder anar als partits podent ser 8 mínim.
Com s'aconsegueix això, incrementar una plantilla senyor femení que té encara més mèrit, tenint en compte que no tens jugadores per baix que puguin nodrir?
Bé, al final és tirar contactes, no? Mirar-te una mica també les lligues, les altres divisions, obrir a jugadores, quins són els seus propòsits, objectius, i al final doncs, intentar captar una mica el perfil que tu busques, que com bé dius és molt complicat perquè no tenim base femenina. Llavors, bueno, s'ha donat així, crec que també hem tingut bastanta sort, però bueno, aviam què tal com va.
Anem a mitja taula, a banda de l'objectiu esportiu, entenc que també hi ha un objectiu social, que és donar a conèixer a l'Olímpic també la seva base femenina.
Sí, així és. Tenim un bloc que es porta molts anys, que al final és el que ha anat pujant i el que ara està al sènior, i bueno, fer una mica, no, de pinya, d'una visibilitat de que, ostres, que la Floresta també volem tenir femení, tot i que costi, i tenim alguna jugadora que està començant per la base, però bueno, és un dels objectius que potser a llarg plaç volem acabar complint.
Parlem del teu altre perfil, el de jugador del primer equip masculí, un Olímpic que és quart, que aquesta setmana va caure derrotat amb el Montsant. Cada temporada esteu allà lluitant per l'ascens. Què li falta a l'equip? O millor dit, a veure si hi ha algun dia que no hi ha equips tan potents que sembla que a cop de talonari lluitin per estar primers, no?
Sí, així és. Bueno, lluitem contra altres clubs que tenen altres recursos i al final, bueno, pues amb els recursos que nosaltres tenim i amb l'ètica i metodologia que apliquem des del club, pues lluitar com sigui per aquest esperat ascens.
Mm. Tu ets de la Floresta tota la vida, no?
No, jo soc de Barcelona i vaig començar a jugar a futbol sala federat al Jesús Maria, una escola d'ahir de Sant Gervasi.
Però portes 3-4 temporades?
Sí, 3 temporades, la tercera.
Ho dic perquè sembla que estiguis molt afincat aquí, coordinador, ajudant també amb l'equip femení. Què té l'Olímpic, què té aquest club que t'ha enganxat tant?
Bueno, soc, no sé, em considero un noi bastant familiar i al final sí que he passat per diversos clubs, però considero que els meus valors estan alineats amb el que és el club. Soc un amant del futbol sala i un malalt també, i bueno, pues em dona aquest motivació o el que jo buscava en aquest aspecte.
Mm. Parlant de la base, creus que algun dia l'Olímpic podrà créixer amb la branca femenina, tenint en compte que la Floresta doncs, bé, no està aquí al centre de Sant Cugat, però també potencia molt aquest esport?
Sí, jo ja et dic, espero que sí. Crec que és una cosa que també ens hem de ficar i treballar-hi més, dedicar-hi més temps, però jo crec que es pot donar la possibilitat.
Mm. Per acabar, el somni de veure l'Olímpic Floresta a segona B trigarà una miqueta, no?
Bueno, aviam. Jo sempre dic, la temporada és molt llarga, tot i que haguem perdut aquest cap de setmana. Nosaltres seguirem jugant tal com ho estem fent i seguim competint, però sí, és bastant complicat perquè al final només puja el primer i, com bé has dit abans, hi ha equips que, bueno, que estan per sobre a nivell econòmic i apliquen aquests recursos.
Molt bé, doncs, Jean Galinsoga, entrenador del primer equip femení Olímpic Floresta, també jugador del primer equip masculí. No és de la Floresta, però sembla que porti tota la vida allà. I res, a seguir amb aquesta feina i fent progressar tant a nivell tècnic com esportiu a l'Olímpic Floresta. Que vagi molt bé i gràcies per ser-hi avui amb nosaltres.
Moltes gràcies.
Doncs ara el que toca és parlar d'un equip que ha quedat campió per primera vegada a la seva història. Ens referim al primer equip masculí del júnior d'hoquei sala. Ha guanyat el campionat de Catalunya i ho va fer ahir derrotant l'Atlètic de Terrassa per 4-3. Ja ens acompanya via telefònica el seu tècnic, en Fede González. Fede, molt bon dia.
Hola, buenos días.
Bé, felicitats.
Muchas gracias.
Bé, què suposa aixecar per primera vegada aquest títol per la secció d'hoquei sala del júnior?
Pues un orgullo, la verdad. Después de un trabajo duro en el que llevamos ya 3 años preparando esta modalidad con ilusión, con ganas y con ambición, pues los resultados han llegado, o sea que orgullosos y contentos.
Veiem una mica el partit, guanyeu al final amb un stroke, amb un penal, portau una àmplia diferència en el segon quart, després us empaten a 3. En un esport d'aquest tipus, a banda de la intensitat, també hi ha un factor psicològic important, no?
absolutamente. Mantener, ser capaces de mantener la concentración durante los 40 minutos del juego marca la diferencia. Y ayer en concreto, pues efectivamente, los dos primeros cuartos estuvimos muy bien y acertados. En el tercero tuvimos un poquito de desconexión, de concentración. Nos costó caro porque sin tampoco el equipo rival ser capaz de generarnos excesivo juego, vivió un poquito de nuestros errores y, bueno, esto está en nuestro pasivo y al final, pues, supimos rendir bien los últimos 5 o 7 minutos y conseguimos llevarnos la victoria.
Com tu molt bé deies, és un equip que ja porta diferents temporades preparant no només guanyar el campionat de Catalunya, sinó fer un pas més i endur-se al campionat d'Espanya. El creixement de l'equip, com l'avalues?
Pues muy bueno y lógico, en el sentido de que es difícil dar saltos de calidad notables. Nosotros estamos siguiendo, yo creo, un proceso de mejora continua en el que poquito a poco estamos rindiendo mejor. Y ya la temporada pasada estuvimos a punto, tanto en el Campeonato de Cataluña como en el Campeonato de España, y esperamos que este año, pues después del Campeonato de Cataluña, estamos preparando con ilusión el de España, que además celebramos en casa en 3 setmanes, y a ver si pudiéramos llevárnoslo también.
Això t'anava a dir, jugareu aquí a Sant Cugat, al PAF 3, fa molts anys que no es disputava aquesta modalitat absoluta, fa més d'una desena d'anys l'equip femení va jugar a l'Europeu, i bé, jugar a casa aquest campionat d'Espanya, entenc que assumiu o accepteu el paper de favorits?
Bueno, yo sobre todo estamos centrados en la ilusión y en hacer todo lo que somos capaces de hacer. Yo creo que si somos capaces de rendir a nuestro 100%, podemos evidentemente ser campeones. Favoritos en los últimos años, yo creo que quitando a la Complutense, que ha ganado 10 de los últimos 11 campeonatos de España, no hay. Por lo tanto, nosotros evidentemente vamos a luchar por ganarlo, pero sobre todo con ilusión y partido a partido veremos dónde somos capaces de rendir y qué conseguir.
A banda de jugar aquí al campionat d'Espanya, si t'endús el títol, a més tens un premi extra, que és jugar a l'Europeu, no?
Efectivamente. El campeón de España juega el año siguiente Copa de Europa de Clubs. Y hombre, pues sería aparte de algo histórico, sobre todo, pues algo que nos seguiría fijando objetivos cada vez más ambiciosos para seguir mejorando, que en un deporte amateur como el hockey, pues es importante, ¿no? Ir consiguiendo objetivos y que la gente pueda ir manteniendo la mentalidad, las ganas y el sacrificio que comporta.
Quedan 2 setmanes para que cambie de España. ¿Cómo has preparado el equipo para afrontar esta cita?
Pues mira, ayer acabamos la final aproximadamente a las 6. Y esta mañana hemos entrenado 6:30 de la mañana, o sea que sin tiempo que perder y a tope. Es verdad que ahora tenemos un par de días de descanso y enseguida otra vez tenemos 3-4 sesiones de entrenamiento semanales que tenemos que aprovechar al máximo, porque partidos oficiales no vamos a tener ya por estar clasificados directamente y por lo tanto necessitamos seguir concentrados.
Molt bé, doncs, Fede González, gràcies per atendre's. Tota la sort del món en aquest campionat d'Espanya d'hoquei sala absolut que es farà al PAF 3 del 14 al 16 de febrer a casa nostra i tant de bo pugueu aixecar el títol i classificar-vos a aconseguir aquest bitllet per a l'Europeu. Moltes gràcies i molta sort.
Moltes gràcies i buenos días. Gràcies a tots.
Fins aquí l'esport en marxa d'aquesta setmana, aquest dilluns, però no desconnecteu perquè tot seguit, al Faves Contades, conversarem amb Nino Ramírez, soci gerent de Doble Via, per parlar dels 25 anys d'aquesta cooperativa. Nosaltres ens tornem a retrobar dilluns vinent, a més esport santcuatenc i, evidentment, també amb una setmana intensa amb la mitja marató de Sant Cugat, 38a edició. Els inscrits dels 5 quilòmetres ja s'han tancat amb 300 inscripcions. Veurem els 10 quilòmetres si es tanquen o inscripcions i seguirem fil per randa aquesta mitja marató de Sant Cugat, 38a edició, que vol superar els 1.500 inscrits. Que vagi molt bé, bon dilluns, bona setmana, com sempre, més esport a cugat.cat/esports. Adéu-siau.
Club Helsin ha patrocinat aquest espai.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Info Migdia, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Bona tarda. La programació estable del Teatre de la Unió podria aixecar el taló el 2026. Així ho ha anunciat durant la trobada amb periodistes l'alcalde Josep Maria Vallès, que ha explicat que abans, cap a finals d'any, es farà una jornada de portes obertes per presentar l'equipament a la ciutadania. Més enllà de la programació teatral, la voluntat del consistori és que l'espai pugui acollir altres activitats. Amb la tribuna retràctil, diu l'alcalde, queda un espai diàfan per 800 persones per fer un concert o una trobada social. Ha remarcat Josep Maria Vallès, que ha assegurat que Sant Cugat tindrà el teatre més modern de l'estat espanyol. Tot seguit us ho expliquem.
Info migdia, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Perquè el teatre pugui obrir les seves portes, però l'Ajuntament ha de liquidar el consorci gestor amb la Unió per repartir les propietats entre l'entitat i el consistori i tancar el model de gestió. Les negociacions per liquidar el consorci encara no han finalitzat, tot i que la regidora de Cultura, Núria Escamilla, ha explicat que s'ha reprès les comissions mixtes amb la Unió per treballar els estatuts i la normativa interna.
La Unió segueix sent un referent, un lloc de trobada i continua formant part d'aquest esperit col·lectiu que ens uneix i ens fa forts. La Unió no només mira el passat amb orgull, sinó que també mira el futur amb il·lusió i amb voluntat de continuar contribuint al desenvolupament social, cultural i comunitari de Sant Cugat.
De moment encara no s'ha resolt tampoc la qüestió de la demanda de Joan Joan Pan, l'exllogatera del bar, que va interposar per danys i perjudicis per 7 anys sense explotar el negoci per les obres de remodelació. Segons Pan, de moment no hi ha cap novetat i no ha rebut cap nova informació al respecte. En una entrevista a Cugat Mèdia l'octubre passat, la Sant Cugatenca va admetre que no entenia per què l'Ajuntament estava allargant tant els tempos per resoldre la situació. En el seu moment, des de la Unió, van remarcar que no acceptarien la liquidació del consorci fins que no es garantís que l'entitat no hauria de fer un gran esforç econòmic en cas d'haver d'indemnitzar l'exllogatera del bar. Per endavant, el futur de la Unió, amb dates sobre el calendari i també la següent reflexió del president de l'entitat, David Pujol.
125 anys vol dir moltes mans, moltes veus, molts errors i també molts encerts. I som aquí perquè hem après, perquè hem escoltat, perquè hem sabut llegir el moment i el que se'ns demanava.
Són les declaracions de Pujol amb motiu dels primers actes del 125è aniversari de la Unió. I és que l'entitat reivindica que la cultura no és un decorat ni un luxe, sinó una necessitat. Ho fa en el context d'aquesta commemoració d'aquest 125è aniversari que celebrarà amb una desena d'activitats al llarg de l'any, entre elles una trobada amb socis i amics que aquest dissabte ha donat el tret de sortida. Des de la Junta de l'entitat han posat en valor la capacitat que ha tingut l'associació per sobreposar-se a les dificultats, però ja pensen en el futur.
Info migdia.
Ple municipal del mes de gener, aquesta sessió farà oficial aquest dilluns el compromís perquè la Floresta i les Planes tinguin biblioteca pública. Serà a través d'una moció original d'En Comú Podem que ha esdevingut institucional. És un dels punts destacats d'aquesta sessió que també sotmetrà a aprovació el conveni entre l'Ajuntament i la Generalitat perquè la policia local s'integri en el 112. El ple comença a les 3 de la tarda i es pot seguir en directe a través de Cugat Mèdia. A les 7 de la tarda tindrà lloc l'audiència pública. Tot seguit, repassem què té d'interès en aquesta sessió plenària en els següents minuts. Durant la sessió es donarà llum verda a la declaració institucional amb què Sant Cugat s'assuma al Dia Internacional en Memòria de les Víctimes de l'Holocaust, impulsat per Amical Mauthausen. Es debatran 6 mocions presentades pels grups municipals, el socialista i els comuns. Exigiran compliment del conveni que garanteix el pagament del complement salarial conegut com a estadis al personal docent del Patronal Municipal d'Educació, format per les escoles bressol municipals i les escoles de música i d'art. Per la seva banda, el PP presenta un text que vol augmentar les partides pressupostàries en esports, mentre que la CUP instarà a crear una assessoria d'atenció a la sexualitat. La FA de l'Escola La Mirada, a través del PSC, també fa arribar una moció al ple on demana que l'Ajuntament sol·liciti l'aixecament de la suspensió del procediment judicial sobre la modificació del planejament que afecta la ubicació de l'escola al bosc de Volpelleres. I finalment, Vox presenta dues mocions. En una d'elles, insta l'Ajuntament a adaptar la seu dels serveis socials, la Casa Mònaco, perquè les persones sense llar hi puguin passar la nit. En l'altra, carrega de nou contra la futura llei trans, que ha de vetllar pel dret a la identitat i l'expressió de gènere.
Info migdia.
L'exposició La resistència invisible, dones palestines contra l'ocupació, de la fotògrafa Esther Pérez Berenguer, es podrà veure finalment a Sant Cugat. En concret, es programarà al llarg de l'any a la Biblioteca de Volpelleres. Fa una setmana es donava a conèixer que la mostra, que havia d'acollir-se al claustre del monestir, havia quedat cancel·lada pel govern. El tinent d'alcaldia, Carles Brugaroles, argumentava que era una decisió que s'havia pres perquè no hi ha un posicionament formalment adoptat pel municipi. Els socis de govern, Esquerra, ja van manifestar no compartir la decisió i aquest diumenge els republicans han fet una piulada anunciant la recuperació d'aquesta mostra. I parlem ara de cultura. Emma Vilarasau segueix recollint premis per haver donat vida a la Montse, la protagonista de Casa en Flames. Aquest paper l'ha fet recollir aquest dissabte el Premi Feroz, que lliura l'Associació d'Informadors Cinematogràfics d'Espanya. La gala de lliurament ha tingut lloc a Pontevedra, Galícia, on Vilarasau ha disparat un dard contra el jutge instructor Adolfo Carretero pel seu interrogatori a l'actriu Elisa Mulià pel cas Errejón. Escoltem l'actriu santcugatenca.
Si no lo digo, reviento. Quería decirle al señor Carretero que en mi profesión, cuando uno hace una penosa actuación, se le critica. Sí, señor Carretero, se le critica. Y uno se lo come y se calla. Que esto es libertad de expresión, coño. Gracias.
I parlem ara d'esports. El primer equip masculí de l'Olímpic Floresta cau derrotat per 3-4 davant el Montsant a la jornada 14 del grup 1 de la tercera divisió de futbol sala. Els florestans encaixen el gol de la derrota a falta de 17 segons per acabar el partit. Els de Joan Pinilla tanquen la primera volta del campionat a la pista de la Prosperitat, 6è classificat. I amb aquesta informació esportiva, que podeu ampliar a www.cugat.cat, nosaltres posem el punt final a l'informatiu migdia. Gràcies per la vostra atenció. Ja sabeu que la informació torna puntualment a les hores en punt i constantment a www.cugat.cat.
Info migdia. Ràdio Sant Cugat. Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinski Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més, en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats, fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Hellsing Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Hellsing Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mechanic Pizza, és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vino naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això va en sèrie, l'espai de sèries d'UAU Lleida Ràdio. Ets un serièfil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això va en sèrie, cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
Escolta-la els dimarts a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
Oh my God! Good evening, everybody. This is Stay Homeless from Barcelona to the world. This is a really fucked up situation for everybody, but let's at least enjoy this song. Oh my God!
I'm tired of watching television. My PlayStation also tired of watching me lose. The sun doesn't shine for me on this rain.
I'm so sick and tired of drama. I don't wanna wear pajamas. I think I'm going bananas in my room.
But in the end, I wanna travel like Han Solo.
Música en català a Ràdio Sant Cugat.
Podria haver vençut la por, podria haver cregut en mi, podria haver avançat en direcció cap al teu cos i canviar l'ordre del destí. Creu els nostres camins, però no ha estat així. Podria haver entrat decidit, fer veure que moc sol de nit, ensenyar-te la ciutat com mai ningú t'havia ensenyat, però no ha estat així. No, no, t'he imaginat. S'hauria oblidat. Podria haver pogut treure't del cap, ja ho he intentat, però m'apareixes tan sovint que t'és igual si estic dormint. Deixa'm fugir d'aquí. Podria haver-ho canviat tot, decidint-me explicar-te el secret, destruir tot el que som i construir-nos un nou món.
Tant que conec que penses que et diria si et
tornar per un instant tan breu, sentir-me teu. Podria haver-te regalat tots els desitjos que has pensat. Podria haver estat així, potser sí. T'he imaginat tant, 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 tant.
La banda sonora de la teva vida a Ràdio Sant Cugat.
Dicen que venimos al mundo a sufrir, que la vida es un engaño. Si juegas tienes que jugar a ganar, que eres lo que tienes y tienes lo que te mereces. Vives, ganas, pierdes, dicen que es así. Thank you.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand.